Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La pluja ha estat la protagonista d'excepció a la festa de la Sala d'enguany. Els actes centrals de dissabte es van haver de passar a diumenge. Es van fer el matí de diumenge. La nota exòtica li ha posat en aquesta edició al grup de danses del Rajasthan, Yogi K. Mark. Ara el repte de la festa de la Sal és lliurar tota la documentació per entrar com a candidatura a Patrimoni Material de la UNESCO. És el tema i és el bloc central de l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. I l'informatiu d'avui saltarà de la festa de la Sal a la festa de l'anxova. Clausurada una, ja està a l'horitzó l'altra. Aquest divendres vinent engega la ruta de l'etapa de l'anxova. És l'avançada de la festa de l'anxova que tindrà com a noms particulars aquest any l'actriu Montserrat Carulla, que serà qui rebrà l'anxova d'or, i la directora d'art Maria Rosa Ros, que serà la pregonera. Abans de la festa de l'anxova, però, trobada del Science Needs You. Divendres es presenta el meu primer llibre de física quàntica i dissabte es fa La revolució quàntica a Empúries. També per aquest divendres, nit dels músics de Cobla, a la Riba. Dissabte, fira gastronòmica Rafael Sabadí tot el dia a la Riba. I dissabte, l'últim concert del cicle d'arrel i amb Salero, amb actuació de Mirna i l'espectacle Espero Meravelles. Esports, primera derrota de temporada del Futbol Club L'Escala, que va caure 3-1 ahir a Rubí. Tot i això, manté la quarta posició. La nota negativa és la lesió d'Ignasi Massó. Meteorològicament parlant, després del temporal arriba la calma i encetem una setmana que es presenta molt plàcida. Ara us deixem amb el magazín El Far una segona hora, on connectarem amb Mallorca, trucada a Xico Cardona, de la Confraria de Mallorca, entrevista sobre depuradores amb Manel Isnar i Mauricio Pulido, a l'entrevista o a la càpsula de recepta avui, costelles de porc agredolces i el preu del peix, sabrem com anar la subhasta a Vilanova i la Geltrú, connectant amb Ivan Fernández. Al punt de les 6, l'actualitat local. L'informatiu primer, el Zona Mixta després, i a partir de les 7, l'actualitat d'àmbit general, amb el Next Vespre de l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, els musicals. Dilluns és el torn del Ruta 66 amb Pitu Dos Santos i el Mixtures a partir de les 9. Les reemissions a partir de les 11, per aquest ordre, amb el Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les especialitats. Reforç escolar, ESO, batxillerat, cursos per a empresa. Som especialistes en sociosanitari i molt més.
Vols preparar-te a les oposicions per Mossos i policia local? Tenim curs obert i, si vols, també et preparem físicament.
Si estàs interessat, truca'ns al 633 923 293 o escriu a info@seixatformació.com i visita'ns al web seixatformació.com, Facebook i Instagram.
Estem a la Riera per a Fita 60 d'Arenys de Mar.
Ràdio Arenys, 91.2.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui que l'aigua serà protagonista d'aquesta segona hora de programa, hi ha una mena d'observació, si voleu, que podeu fer i que ens resulta curiosa. Diuen que els joves d'avui en dia no consumeixen prou aigua, que beuen massa refrescos i tal. Bé, doncs poseu-los una màquina d'aigua a l'entrada de casa i veureu si consumeixen o no consumeixen aigua. Aquí a la ràdio en tenim una i no hi ha nano que passi que no et demani permís per vendre un got d'aigua. I venen del col·le i en passen cada dia doncs 20-30 nanos tranquil·lament, gràcies a l'acord que tenim amb les escoles, passen nanos, ja us dic, cada dia passa una classe, de vegades dues, de vegades mitja, però per aquí passen 15-20 nanos diaris. I tots, tinguin l'edat que tinguin, i passin a l'hora que passin, tots demanen permís per beure aigua. Per tant, poseu una màquina d'aquestes a la porta de casa i veureu que ràpid deixen de prendre refrescos i comencen a prendre aigua, que és sana i, com deia la meva àvia, fa la vista clara. Avui l'aigua serà protagonista d'aquesta segona hora, ara us explico per què.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I en aquest viatge que fem sempre quan passen pocs minuts de les 5 en punt de la tarda a un sector pesquer del país, doncs avui ens anem a l'altre costat de la Mediterrània. Bueno, l'altre costat vist des d'aquí, que és a tocar. Però bé, en tot cas, ens anem a ses illes. Ens anem en concret a Eivissa per parlar amb en Xico Cardona, que és el secretari de la Cofradia d'Eivissa. Xico, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Quin temps teniu per aquí avui a Mallorca? Menorca, Eivissa, per les illes.
Bé, està fent un temps intermig, no és que faci bon temps, però fa una miqueta de vent, força 3, força 4 de llevant, gargal, i bé, no és que faci molt mal temps, però tampoc acaba de ser bo del tot.
El que diem un vent emprenyador, eh? D'aquells que hi ha un temps emprenyador. Escolta'm...
Que no deixa treballar...
Exacte. Que ni et deixa a casa, gràcies a Déu, ni et deixa treballar amb la calma i la tranquil·litat. Escolta'm, acabada la temporada de la llagosta, no?, als pescadors d'aquí?
Sí, bé, aquí a Balears ja sabeu que tenim sa veda, des de... a partir del 31 d'agost ja tenim veda i bé... dedicar-nos a altres coses, no?
I què pesqueu?
Aquesta temporada normalment es dediquen més a la pesca del moll. Crec que per Catalunya li deia Roger.
Sí, veritat? Sí, el Rogent, sí.
Exacte, doncs acabada la llagosta, el que més s'estila ara, doncs fins novembre o així, és la pesca del moll.
I en trobeu o què?
Sí, n'hi ha bastant, el que passa que la venda no és fàcil. És una espècie que fa uns anys era molt, molt provada, molt apreciada, i ha anat a la baixa. Les espècies que tenen molta espina, com és el cas, doncs costa molt posar-les al mercat a un bon preu i que el consumidor responga.
De fet, ara que deies del moll i del roget, jo recordo a casa, per exemple, que sovint ens feien peix, fa anys, ja t'estic parlant, feien moll a la planxa, moll al forn, era un peix molt de batalla, molt de diari.
Sí, els restaurants quasi tots el tenien a sa carta, i avui en dia és quasi impossible veure moll a sa carta d'algun restaurant.
Ens hem tornat massa sibarites, em sembla, Xico?
Sí. Tothom vol peix de terra, que tingui que triar poques espines i marisc, i és complicat.
Escolta'm, vosaltres us dediqueu a això, suposo que bueno, fins que vingui una altra temporada d'un altre peix, no? Fins que vingui el canvi.
Bé, algunes embarcacions es dediquen a palangró, també... I després, en ple hivern, quan ja s'atraca el fred, doncs a desembre, aquí fem una pesca que es diu el gerret, que és, diguem que és com una pesca de cerco, d'una espècie que és apareguda de sardina, però és peix blanc. No crec que es pesqui molt a altres llocs que sigui fora de Balears. En castellà es diu caramel.
Sí.
I ja et dic, aquí a Ses Balears, a Eivissa, a Mallorca, a Formentera, sobretot, pues, és molt probable, és un peix molt popular, però també té molta espina. I la gent que no el coneix, pues, li costa entrar en això. Sí.
Doncs escolta'm, aprendrem, veig, molt de peixos, en connexió amb vosaltres, perquè teniu una cultura gastronòmica un tant diferent i molt basada en peixos que aquí, pel que sigui, doncs hem anat deixant de costat, malauradament, malauradament.
Sí, tenim una guerra amb això, farem un munt de fires per dar-los a conèixer, però costa molt. És la nostra lluita avui en dia.
Ens en sortirem, no pateixis, persistirem en aquesta idea. Xico, t'agraeixo molt que ens hagis explicat, que tingueu uns bons dies de pesca i que bueno, aquest temps emprenyador canvi, i pugueu pescar tranquil·lament.
gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, aquesta oportunitat.
Doncs cada setmana, ja ho saps, és vostra. Gràcies, Xico.
Vinga, salut.
A reveure. Doncs hem de tornar a trobar el gust als peixos amb espina, clar que sí. Ens hem tornat molt ganduls, molt comodons, que es diu, no? Molt fàcil, ho volem tot. I ens estem perdent grans oportunitats de menjar molt de peix i poca broma, bon preu.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
És, de fet, està sent protagonista al Far. La depuració d'aigües, volem parlar-ne. De fet, volem parlar-ne arrel d'un èxit absolut. La recuperació del riu Besòs és una d'aquelles fites que valorarem adequadament amb el pas dels anys. Un riu que estava absolutament industrialitzat, on pràcticament no hi vivia res, ni la vegetació al seu voltant, i que després de posar-se d'acord diferents administracions locals, la Generalitat, entitats, empreses privades, bé, tot un seguit d'organismes, finalment, a poc a poc, s'ha anat tornant a la vida. En tot aquest procés, i prenc el riu Besòs com a exemple, però trobaríem altres petits exemples al seu llarg i al llarg del país, també, en tot aquest procés hi entren diferents actors, des de la conscienciació ambiental a la unió entre riu i entorn urbà, que al cap i al fi forma part del seu entorn, passant per altres actuacions com, per exemple, la depuració d'aigües. Nosaltres avui ens volem quedar en aquesta, a la depuració d'aigües, que ha estat exitosa en aquest cas, en el cas del riu, però que, d'altra banda, està vista en lupa per un altre sector, com és el sector de la pesca, que considera que potser les aigües les depurem massa o bé les depurem durant massa temps al llarg de l'any, de manera que acabem abocant des dels rius, no diré aigua destil·lada, però aigua sense molts dels nutrients que abans s'abocaven al mar. Avui en volem parlar i ho volem fer des de dues òptiques diferents. Per una banda, des de l'òptica ha estat treballant intensament en la depuració d'aigües i en la recuperació del riu Besòs i d'altres conques, com és el cas de la plataforma Besòs-Tordera. I avui volem saludar el senyor Manuel Isnar, que és responsable de Medi Fluvial d'aquesta entitat. Senyor Isnar, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda i gràcies per la invitació.
Primer de tot, felicitar-lo, perquè això, sens dubte, és un èxit. Fa, bueno, o a vostè o a la gent que ha treballat, perquè recuperar un riu així no és fàcil.
Jo no el felicitaria a mi, senzillament jo treballo allà. Jo felicitaria a la població, perquè les depuradores han sortit dels impostos, de la taxa de cànon de l'aigua que ha pagat tota la gent. L'administració l'únic que ha fet ha sigut, amb més bon encert o menys, perquè també hi hauria gent que diria que no n'hi ha per tant, que ha administrat això. El consorci va néixer fa 30 anys amb una idea de recuperar el riu Besòs, que en aquell moment es va considerar una bogeria.
Sí.
El món local va dir, escolta, anem-lo a recuperar. I la gent deia, i per què no el tapem? I acabarem abans la festa. I a partir d'aquí va ser quan es va començar. Igualment la Generalitat va tirar el pla de sanejament, que ara està impulsant l'ACA i tot això, i a partir d'aquí, però és que el principal actor són els ciutadans, que una, van reclamar la recuperació, i dues, amb els seus impostos, amb el seu cànon de l'aigua, ha aconseguit que això sigui possible. Ens queda feina, eh?
Ja, no, mai s'acaba. Depuradora sí, i més, i molt, o no? N'hi ha 500, més de 500 a Catalunya, de depuradores?
A veure, jo vaig a parlar pel Besòs, ¿vale?
D'acord.
Que quedi clar, perquè aquí sí, el millor dia sí. Està l'ACA, l'Agència Catalana d'Aigua. Depuradores sí, òbviament. Sí, sí. I encara ens falta estar connectat al 97%, queda un 3%, el que ja queda o és molt difícil de connectar o és molt car.
Val. Vale. No surt a
compte. No, perquè és que aquí el primer que vam fer va ser primer l'urbanisme i després vam fer el sanejament. Mm. Penseu que la primera depuradora, a part de la de Barcelona, que feia, que abocava per un costat l'aigua i per l'altre el fang, mm-hmm. Siguem clars, si això era públic i notori, no estic descobrint res, la primera realment va ser l'any 91 aquí a Mataró, el 92 a Granollers, vull dir, bueno, de la conca del Besòs la primera va ser la de Granollers, vull dir, l'any 92, es va inaugurar un dia abans que els Jocs Olímpics, que ens sembla que els Jocs Olímpics estaven aquí, un dia 24 de juliol, suposo que algú tenia que inaugurar alguna cosa, i van dir, en lloc dels Jocs Olímpics, inaugurar una depuradora.
Ara en parlem. Hi ha un sector que no veu malament la depuració d'aigües, quedi clar, tot i que sí que qüestiona el fet de que les aigües estiguin tan absolutament depurades, o bé que es depuri tant l'aigua durant tot l'any i no pas durant alguns períodes. Vull saludar el Mauricio Pulido. Mauricio, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Que havia estat patró major de la Cofradia de Pescadors d'aquí d'Arenys de Mar i que, a més, ho dic perquè algú dirà, home, és que no és ecologista. No, és l'impulsor de la primera cogestió que es va fer a Catalunya i de la qual després se n'han tret les altres que s'estan implementant ara mateix. Per tant, bé, no és que sigui un reaccionari al medi ambient.
No, ni mucho menos.
Però sí que d'alguna manera tanta depuració no beneficia al mar ni a la pesca.
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría situar las cosas en todo su contexto global, ¿no? No solo viendo o dando una visión de la cosa, sino todas las consecuencias que ese hecho ha provocado en todo el ecosistema del conjunto, ¿no? Efectivamente, el tratamiento de las aguas residuales en las cuencas, tanto del Besós como de la Tordera, y por extensión, estoy seguro que en casi todos los ríos de Cataluña, han sido y son un éxito en cuanto a los ríos. Pero no reconocer que si eso ha sido un éxito, ha sido a costa de un daño en las aguas del Mediterráneo, en las aguas de nuestro mar, creo que es que no es bueno, que no está bien. Yo a Manel le haría, llevo días invitado aquí y que sabía que iba a venir, y solo se me ocurrió una pregunta hacerle. Parece ser, y porque eso es así, que toda acción humana ejerce un efecto, un impacto sobre el medio natural. Eso es así, es un principio. La instalación de toda una red de depuradoras provoca un efecto positivo en los caudales de río, pero se ha estudiado cuál es el efecto que la depuración de esas aguas evitan que lleguen aportes de nutrientes al mar Mediterráneo, a nuestras costas, a esa primera franja de litoral que es tan importante para la vida marina. ¿Se ha estudiado cuál es el efecto de que esas miles de toneladas al año no llegan a nuestras costas? ¿Cuál es el efecto sobre el ecosistema marino?
Ahora intentemos explicar, pero ¿qué truva o falta a los pescadores, Mauricio?
Bueno, pues que nosotros hemos comprobado de manera práctica, empírica, realizando nuestra profesión, que justamente desde que se ponen en marcha toda esa red de depuradoras, las aguas de nuestro litoral se han empobrecido en vida. Ahora son más muertas que antes. Y no son más muertas o hay menos peces porque la pesca ha acabado con ellos, ni mucho menos. Hay muchos menos peces y mucha menos vida en el ecosistema marino porque esa red de depuradoras han provocado el efecto de rotura o de perjuicio y daño en el primer eslabón de la cadena trófica marina, que es el fitoplancton. Como se han dejado de llegar esos toneladas de nutrientes, ha habido una bajada espectacular del fitoplancton, que es el primer eslabón, como decía, y todo el resto de la cadena trófica marina, en la primera franja del litoral, pues prácticamente se ha venido abajo. Esos nutrientes no solo servían para el fitoplancton, que es obvio y evidente, porque la propia ACA lo reconoce, en cuanto que es un abono para la industria agraria, ¿no?, para el campo, también es un abono para los vegetales marinos, como es el fitoplancton. Esos nutrientes también servían de base alimenticia para otras muchas especies de carroñeros, de pequeños crustáceos que servían también de biomasa para especies de alto valor comercial, como cualquier otro pez, salmonetes, mabras, doradas, llobarros, y todo eso ha desaparecido.
Quan es depura una aigua, Manel, o retenent la pregunta que feia el Mauricio, quan es depura una aigua, se li treu tot?
No, és així de clar. A veure, jo amb resposta a això, treure els nutrients, suposo que el Mauricio es refereix a nitrogen i fòsfor, principalment.
Bàsicament.
El problema és que amb les aigües residuals no només va nitrogen i fòsfor, ens va moltes més coses. Per exemple, microcontaminants. Estem parlant pues, des d'un ibuprofeno, o des d'un paracetamol, des de zinc, per exemple, metalls pesants. Perquè hi ha molta gent pues, que agafa, prens un ibuprofeno, un paracetamol, sí, i tu l'excretes. Sí, no l'absorbeixes al 100%, sinó absorbeixes una part.
Des de l'orina o la femta, l'elimines.
Exacte, elimines. Ja no diguem que algú el tira directament al vàter, que entenc que... Vull ser optimista i crec que ningú. Però bueno, és igual. És a dir, això seria un tema que, esclar, no és només va nitrogen i fòsfor, va moltes més coses perquè l'activitat humana comporta molt més moviment. Per exemple, zinc, metalls pesants. Diríeu, zinc, a mi zinc. Sí. Pues, moltes cremes, alguns dentífrics. A qui no li sona el zinc piritione?
Sí.
És a dir, zinc. Ja sé. Llavors, clar, això... Entenc el Mauricio, l'entenc perfectament. A més, com estàvem comentant abans, jo tinc familiars pescadors, vull dir, i considero que és una professió d'una duresa increïble. Vull dir, perquè alguna vegada l'he tastada i Déu-n'hi-do. I Déu-n'hi-do el dure que és. Llavors, esclar, però per altra banda, veig que la seva petició de dir, bueno, nitrogen i fòsfor, sí, però és que és indissoluble.
Bueno, a ver, vamos a situar las cosas en su contexto, que es lo que a mí me gusta de las conversaciones, y queremos sacar una conclusión que racional y que sirva para mejorar, ¿no? Porque creo que en eso coincidimos todos, sí, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas para bien. A veces, como ocurre el caso, ¿no? Se hacen para bien, pero provoca un daño colateral, ¿no? Como es un perjuicio, en mi opinión, al medio marino. Y el propio Manuel con sus palabras lo reconocía, es que no se puede separar. Pues hagamos que se separe, porque sí que hay fórmulas. Yo estoy hablando de que con las esas instalaciones de esas depuradoras ha dejado de llegar al agua nutrientes que antes sí llegaban, y que teníamos el ecosistema que teníamos, una abundancia enorme de peces y una gran cantidad de biodiversidad en nuestro litoral. Ahora ha desaparecido por esa causa, pues vamos a racionalizarla, ¿no? Un poco tú lo situabas, José María. Se tiene que depurar los 12 meses al año, los 360 días del año, porque uno de los intereses por el cual se conviene depurar es porque tengamos las aguas cristalinas para el turismo, pero eso, ese efecto, ese hecho solo se provoca los meses de verano. Que las aguas estén más o menos cloradas, las aguas del Mediterráneo estén más o menos cloradas en enero o en febrero o en diciembre, creo que no va a perjudicar al turismo en absoluto. Entonces, ¿por qué no se ha planteado eso nunca?
No, vamos a ver, las depuradoras no son potabilizadoras, son depuradoras, no cloramos, ninguna depuradora clora. Y luego las depuradoras que aboquen en el Mediterráneo, sí, o sea, bueno, en el Maresme, sí, cap d'elles nitrifica i desnitrifica, és a dir, només cap d'elles
elimina bruta.
L'aigua bruta, eliminen tot el que és el carboni, eliminen tot el que és la matèria orgànica, però ni el nitrogen ni el fòsfor. Els que sí que eliminem nitrogen i fòsfor sí que som les depuradores que estem riu amunt. Val. Perquè si no, tindríem els rius morts. Tindríem uns nivells d'eutrofització, és a dir, de quantitat extra de nitrogen i fòsfor que ens faria la vida inviable. Abans, a la presentació, has dit el miracle del Besòs i, sí, a més, en el Besòs a data d'avui, pues, tenim la llúdriga, que feia uns anys per mi era impensable. I el 6 de juny del 2016 vam aconseguir la primera foto. A data d'avui tenim entre 5 i 7 exemplars de llúdriga, que això ens semblava absolutament impensable. Si no nitrifiquéssim i desnitrifiquéssim i eliminéssim el fòsfor,
No hi hauria
ni peixos ni llúdriga. Les que estan a la costa,
sí, Les del tram final, per entendre'ns.
Bueno, els que aboquen a mar, vale. Els que aboquen a mar, pues, Llarenys,
Mataró, Vilanova i la Geltrú...
Sí, totes aquestes, Badalona va a Besòs, sí? A la planta Besòs, tampoc nitrifica, aquestes no eliminen, llavors elles estan amb rendiments d'eliminació del nitrogen dels 20, 30, por ahí, no? Tinc els datos aquí. És a dir, les que sí que eliminen nitrogen i fòsfor són les que estem aigües amunt. Aigües amunt del riu, les que aboquem en el riu.
Correcte.
O sigui, la Montornès, Granollers, abans estàvem parlant les Montcades i companyia, no? I aquestes són les que eliminen. Per què? Perquè si no, en el riu no tindríem vida. Nosaltres no.
M'ha mig respost una de les preguntes que volia fer, i és on estan les depuradores? És a dir, les depuradores estan, diguéssim, imaginem-nos una ciutat, imaginem-nos la seva xarxa de recollida d'aigües sobrants, al final, entre el riu i la població, allà està situada la depuradora. O no?
A veure, el problema que hi ha hagut des dels anys 80, que va començar el pla de sanejament fins al 90, va ser on posar-les. Per què? Perquè primer s'ha fet l'urbanisme i a posteriori hem intentat posar el sanejament. És a dir, posar els tubos, des de posar els tubos que connectaven. Per què? Perquè abans tot anava a la llera,
sí.
És a dir, tornava al riu i adéu, i avall va que fa baixada, no? Llavors, per exemple, normalment les depuradores es col·loquen aigües avall de la població servida. Algunes vegades, per temes d'orografia, s'han de fer alguna meravella. Parlem de la de Arenys, per exemple, agafa Arenys amunt,
sí.
Baixa per la riera, llavors també agafa Canet, hi ha un col·lector interceptor que va paral·lel a la platja, que hi ha un bombament a la sortida del...
Que hi ha
un bombament, i un altre bombament davant del Club Nàutic, i de més, llavors, això la impulsa cap a dalt, hi ha la depuració, que és un sistema biològic, que no nitrifica, vull dir que no elimina l'amoni, i després...
Tot va bé.
Tot, llavors hi ha l'emissari, que surt a una milla, en
sembla. Sí. Ho deixem aquí, en 3 minuts seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Anem, companys, cap a Belém, amb tota la pasturada, i anem, companys, cap a Belém, amb tota la pasturada que diu que ha nascut l'infant, a dins d'alguna cabana que diu que ha nascut l'infant, a dins d'alguna cabana. N'hi ha que li porten pa, d'altres li porten formatge, n'hi ha que li porten pa, d'altres li porten formatge, nosaltres li portarem aquesta cançó ben maca, nosaltres li portarem aquesta cançó ben maca. Una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa, i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa. Una dansa en pau i amor, que en altres ens agermana, una dansa en pau i amor, que en altres ens agermana, la dansa dels catalans. Que aquí li diem sardana, la dansa dels catalans. Que aquí li diem sardana. Una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa, una dansa en pau i amor.
Canal... Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda, som al Far, estem establint un diàleg, intentant conèixer i veure les dues visions d'una mateixa qüestió, i és depurar les aigües, quina afectació tenen. Per una banda, recupera la vida de rius, en el cas, hem posat el cas del Besòs, per exemple, l'estem analitzant, però per altra banda, en el món de la pesca li genera un prejudici que en el món del turisme està molt ben vist, Mauricio. Allò d'anar a la platja i veure'ns els dits dels peus... A tots ens fa molta gràcia. És una cosa que és com les pel·lícules, no? Los vigilantes de la playa o Hawaii 5-0 o aquestes coses, no? Les nostres platges són com allò. I vosaltres dieu, maleïda el dia que aquesta idea va calar al cap de la gent.
No, Josep Maria, jo no he dit que les aguas no tengan que estar cristalines en verano. Jo critico que si podemos salvar el mar, a mí, y creo que no puede haber ningún ciudadano que lo contradiga, o a nadie le preocupa que en el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, noviembre, no puedes mirarte en los pies.
Los dedos
de los pies. Entre otras cosas, pues no te metes, porque está el agua helada. Te daría una hipotermia y te morirías, ¿no? O tendrías que ir con traje de neopreno y tampoco te verías los pies, verías el neopreno. A ver, yo lo que reclamo es el uso que se dan a esas depuradoras, que no es el... todo correcto de que debiera, porque causa un perjuicio enorme, gravísimo, en la granja ecológica más grande del mundo, que son los mares y los océanos.
¿Tú crees que es mejorable? Es
claro, que... o sea, el problema es el trato, el uso. Para nada, que nadie identifica a Mauricio Pulido, ni a los pescadores, con que estamos en contra de que se traten las aguas residuales. Claro que se tienen que tratar, pero hagámoslo correctamente y minimicemos el daño, que nadie lo puede negar, porque esos toneladas de nutrientes que antes llegaban al mar y formaban parte de la vida marina, ahora ya no llegan. O sea, ese impacto, lo que le reclamaba antes a Manel, ¿se ha estudiado cuál es ese impacto que se produce? ¿Se ha evaluado el coste del daño? No, todo eso no se ha hecho. Porque somos un país un poco pendular, ¿no? Hemos pasado de que el caos de la anarquía, de que todas las aguas fecales industriales contaminadas iban al mar, al gran vertedero, a que vayan totalmente cristalinas, y en el camino nos hemos dejado que hemos perdido centenares de miles de toneladas de nutrientes que antes llegaban al mar, y eso causa un daño, eso tiene un impacto en el medio natural marino. Evaluémoslo y corrijamos, tomemos aquellas medidas que permitan minimizar ese daño, nada más. Yo no estoy diciendo nada más, yo no estoy en contra de las depuradoras, por Dios.
Val, no, porque aquest es un discurso que avui en día, vamos, tal y como estem, después de lo de la cerveza, el mar, los plásticos, tot,
bueno, pues, no es pot... Es que un poco tener... lo mismo, ¿no? Ahora hay quien dice, no, es que el plástico no se debe producir. Bueno, si es un bien para la sociedad, nos ayuda, nos facilita mucho nuestra vida. Hagas bien con el plástico, para que no sea un problema el plástico, ¿no? Es que somos pendulanos, vamos de un extremo a otro. Hombre, y la virtud, como dijo un famoso filósofo, está en el término medio de las cosas.
Manel, deia, ens explicava ara fa una estona que primer vam fer les poblacions i després vam fer les depuradores. Això fa que tot vagi allà mateix.
Sí.
I quan dic tot, és una pregunta que ja tenia d'antic, és a dir, no només el que surt de la claveguera de casa, sinó les aigües de pluja i les indústries, tot va al mateix costat.
Normalment són sistemes unitaris, que vol dir que tot el que va doncs, als polígonos, a les vivendes, inclús als pluvials, van totes en el mateix tub. Per què? Perquè és que és un sistema relativament nou. És a dir, relativament nou, i hi ha hagut una quantitat de problemes per passar els tubos importantíssims. Hi ha poblacions que, malauradament, i això que no són ni estranys, tenen clavegram del temps dels romans. Caldes de Montbui. Té clavegram del temps dels romans.
I
que passa per sota les vivendes. Llavors, clar, com refàs una cosa que està... és a dir, a veure, és un tema que ha agafat molt de nou, això.
Eh? I tècnicament, la depuració d'aigües permet destriar o no? És a dir,
no
pots destriar.
No, a tu t'arriba un volum, a més he estat cap de planta d'una depuradora, tu t'arriba un volum, Jo he estat a cap de planta d'una depuradora a Montornès que tractava amb 30.000 metres cúbics dies, 2.000 metres cúbics hora aproximadament, perquè bueno, té uns alts i baixos, a la nit òbviament s'han depurat menys, doncs a tu t'arriba un volum i és com un toro contra la plaça i l'has de depurar. És a dir, no pots, és a dir, un sistema amb flux, el que se'n diu un flux a pistó, entra l'aigua per un costat i d'alguna manera està impulsant a l'aigua. Aproximadament una gota que entra a la depuradora triga unes 20-24 hores a sortir per l'altre costat de la
neta.
De la neta.
Clar, això és molt difícil de canviar. Tecnològicament es pot fer, suposo, o no?
A veure, seria fer canals diferents, però és que jo igualment l'aigua residual urbana, és a dir, la que tirem nosaltres a casa, ara imaginem, per exemple, idealment que no tenim indústria. Nosaltres, per exemple, en el consorci tenim una depuradora que no té cap indústria connectada.
Vale.
I parlo de la el nom, que és la de Cànoves i Samalús. No hi ha indústria.
O sigui, tots són veïns,
i bueno, algun forn, algun bar i poca cosa més. Ara, ens trobem nivells de zenc. I dius, home, i per què? Si no hi ha ningú. Bueno, perquè la medicació em porta, la gent em pren, i allò va. Només dic que els que ens estan escoltant que agafin un producte, qualsevol d'aquests de neteja, no donarem marca.
És igual.
I que miri tot el que porta allà darrere.
Vale. Vale. No, només... Així que cada vegada que rentem...
Clar, i el que ens posem, el que ens excretem, el que posem, el que tractem, el nostre cos que excreta. És a dir, entenc perfectament la posició de Mauricio, la pèrdua de nitrogen i fòsfor, però és que és absolutament... indissoluble, és a dir, és que va, és a dir, tu trobes molts, per exemple, a les sulfamides
sí.
que poden entrar, que podem excretar, a la depuradora es degraden al 100%.
D'acord.
Sí, se les mengen del tot. Els bitxos en allà són organismes vius i se'l mengen. Si l'aparessin, aquests anirien al mar, aquestes sulfamides.
Va. Clar.
El paracetamol igual, el paracetamol es degrada el 90 i molt per cent. Si no, teníem els peixos amb paracetamol. També n'hi ha que no es degraden, eh? O sigui, també n'hi ha que no es degraden, vull dir, hi ha carbamides, la cafeïna també, o sigui, no arriba, no prenen cafè els peixos.
Menys mal. Per tant, això no és viable. El que dèiem, Mauricio, que fan en el cas dels fangs és tractar-los a posteriori. És a dir, sí. Amb els fangs es tracten i després es converteixen en adob.
En adob, sí.
Però clar, que no sé si seria una solució tenir una barca tirando abono.
No, pues tendré que no tiene que haber ninguna barca mirando nada. Las toneladas... hay 500.000 de toneladas al año que se quedan en tierra que antes iban a mar. Pues cuantifiquemos cuántas podrían ir al mar sin que haya ningún problema. Y dejemos... que esas aguas vuelvan al mar. Ya está, no hay que hacer nada más. Dices que esos lodos sirven para la agricultura, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? Que allí no hay los antibióticos, no hay están los metales pesados.
Sí, pero pasan por el sistema de digestión, de digestión anaerobia.
Bueno, pues eso,
o sea, pasan por un sistema de digestión.
Pues es, no, bueno, pues
sí, no van directas, ¿no?
Pero es genial. Al final se ponen en un tractor y el payés sí, los pone en
sí,
la tierra.
Pero la molécula ya no llega.
Bueno, pues esos mismos lodos, a la otra puerta, como tú decías, de esa gota que atraviesa la depuradora, se abocan otra vez al río y no te preocupes que ya llegarán al mar. Esos mismos lodos que usan en la agricultura.
Pero, si los metiéramos en el río, por ejemplo, en el río Besós,
¿sí?
Tenemos un nivel de eutrofización brutal. No, el río Besós transporta 2,9 metros cúbicos por segundo, que es un caudal ínfim.
Val.
És a dir, vist els 400 de l'Ebre o vist els 2.000 del Rin, i ja no parlo del Volga, que són 100.000, nosaltres no tenim riu, tenim res.
Una riereta.
Que és un riu més artificial que altra cosa, perquè funciona a través de l'aigua que ve del Ter, del Ter i del Llobregat, l'utilitzem, i passa per la depuradora i l'aboquem al riu. Penseu que el 1900, en el Vallès Oriental i Occidental, o sigui, a la conca del Besòs, hi havia 86.000 persones. A data d'avui estem 1.100.000, dic estem perquè jo visc allà, encara que es podria viure aquí, però bueno, això és un altre tema. Hi ha un 1.100.000, i si sumem Barcelona, que eren 500.000 o 1.900.000, i ara és 1.600.000. És a dir, la població s'ha multiplicat per 13. Ja no parlem de la indústria, que l'hem deixat una mica aquí com de racó,
sí, ara, sí.
Perquè, clar, això és una pressió absolutament brutal. I el que deies al principi del miracle del Besòs i de més, he dit, bé, primer, el Besòs funciona com a miracle perquè la gent
s'ho creu.
S'ho creu i ha pagat els seus impostos, no? I és la demostració clara d'on arriben els impostos. Ara, la pressió que hi ha és absolutament brutal. Si nosaltres obríssim les depuradores, o sigui, penseu que nosaltres, quan falla alguna depuradora algun dia, com que el cabal és tan minso i no hi ha dilució, tenim problemes greus de vida, és a dir, tenim problema de mort de peixos, així de clar.
Però quan hi ha un error d'una depuradora, sí, bona part de la feina se'n va.
Sí, perquè, esclar, si tu parles de 2.000 metres cúbics, com és el Rin, pots, i tires...
Tens un error i no passa res.
I tires, pues, a 5 metres cúbics, hi ha un coeficient de dilució brutal. Aquí no tenim. A veure, penseu, mira, et dono datos reals. El 2017, el 80%, és un dato molt, molt fort, el 80% de l'aigua que va passar pel Besòs havia passat o per algun ronyó o per alguna empresa. I el 20% era aigua natural. El 2018, que va haver-hi una tardor molt plujosa, l'any passat va ser una tardor molt plujosa, van fer 50-50. 50% havia passat per algun ronyó o alguna empresa i l'altre 50% era aigua natural arrel de, vam tenir una tardor molt plujosa, que vam tenir una tardor 900 i pico mil·límetres, i en canvi el 2017 vam tenir un any amb 470, una cosa així, el normal és 640. És a dir, no tenim dilució, és un riu que és absolutament depuradora dependent, ens fallen les depuradores i el riu peta, així de clar. No és...
Manel, és que jo, perdona que insista, eh? Però que lo que importa es la voluntad de hacer las cosas. Tú dices, es que no se puede abocar al río porque el caudal del río es muy pequeño, ¿no? Hablabas de 5 metros cúbicos por segundo.
2,9.
Pero bueno, no siempre, ¿verdad? Cuando llueve en gran caudal, la avenida es grande, es importante. Y en ese momento sí se podían hacer abocados esos sólidos que fueran arrastrados al mar, ¿verdad que sí? ¿Es que se podría entonces? No sé, equivaldríamos, aumentaría el caudal del río ostensiblemente y se podría hacer ese efecto. Es que es un poco lo que critico, o sea, se hacen las cosas, a veces en muchos casos, planteándose objetivos y olvidándose y no queriendo mirar para otro lado. Y todo, entonces todo lo justificamos, todo se puede justificar para conseguir ese objetivo y sin mirar hacia el otro lado. Y los dos lados existen, las dos realidades existen. Vamos a buscar soluciones a las dos realidades.
Una pregunta, ¿a Europa ho permetria?
No. Ras i curt, no.
No.
Sí, nosaltres, a les depuradores, que era un tema legal i preferia no entrar en temes legalistes,
no,
que
no,
sembla
no, però,
la defensa jo a ultrance, però t'ha dit...
És que estamos en la misma manera.
Bueno, hi ha la directiva Mar de l'Aigua, i la directiva, que és la 91-271, que et marquen els límits d'abocament de les depuradores.
¿Quién ha hecho esa directiva, Manel? Personas, ¿verdad?
Sí.
Y muchas de estas personas eran nuestros propios representantes, ¿verdad?
Sí.
Es que se podría... Todo es ver las cosas en sus justos términos. Puede estar equivocada esa directiva, puede estarlo perfectamente, porque la han hecho personas, ¿verdad?
Yo te diré una cosa, es una directiva...
¿Se puede cambiar esa directiva? Sí, se puede cambiar, claro.
Bueno,
pues trabajemos para cambiarla. Sí, de verdad, es real lo que estoy diciendo. Claro, si yo me invento las cosas y no tengo... estoy diciendo disparates, pues evidentemente está bien como está. Pero sí, no estoy diciendo disparates.
Porque
los peces no están,
A ver, a la directiva, jo sempre he dit, i és una cosa que l'altre dia m'han entrevistat aquí una altra vegada, que és una directiva molt centroeuropea, està pensada molt per rius atlàntics, no per rius mediterranis. Això que consti, que vull dir que no em tiro pedres a la taulada, però és la realitat, i està amb uns límits que dius, senyors, no està força bé. Jo també, amb el tema de que parlaves de la pluja, a veure, per exemple, i a més, com m'has dit abans d'entrar aquí, que ets de Montcada, saps perfectament que els cabals del riu Besòs pugen, és a dir, al riu Besòs li hem arribat a medir 1.000 metres cúbics per segon, quan realment està a 2,9, és a dir, obrir o no les depuradores li faria pessigolles. Per què no? Perquè en un dia de pluja la quantitat d'aigua que arriba a anar és absolutament brutal. Ai, de sòlids que arriben a anar. Aquest cap de setmana hem tingut unes pluges, hem tingut 93 litres a la Garriga, vull dir que la cosa ha estat una mica sèria, però bueno, no ha passat res.
En tot cas, anem agafant ja la recta final d'aquesta taula rodona. Jo crec que em quedo amb dues idees. Una, el fet que ara per ara això és inviable, no pot ser, per tecnologia instal·lada i per normativa europea. Però em quedo amb el neguit del sector pesquer d'intentar aprofundir en la possibilitat de, a través del canvi de la normativa europea, que és la que imposa, i amb la implementació d'una tecnologia igual o diferent, doncs es pugui tendir a mirar de trobar-ho. Em queda clar que això immediat no serà, però en tot cas
no.
Però en tot cas, bueno, és qüestió de posar-ho. També te digo una cosa, ya ha desaparecido el término pesca de la Comisión Europea, se ha quedado en océanos, o sea que el nuevo comisario europeo, que es el chico aquel de 28 años, pinta mal el tema.
Claro, pinta mal, entre otras cosas, por estas prácticas que se hacen, ¿no? Por estos éxitos para los ríos y perjuicios para los mares.
En tot cas, èxit per tots, èxit pels rius, èxit per tots. Jo agraeixo molt tant a Mauricio com a Manel Isnar que hagin vingut avui, ens hagin permès escoltar aquest diàleg, aquestes dues visions, de les quals segurament ens haurem tret tots una conclusió, i a partir d'aquí opinar i generar debat, que és el que ens agrada. Manel Isnar, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat, per haver-nos acompanyat, no convidat, que t'hem convidat nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, i a Mauricio també.
Mauricio, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat.
Lo mismo digo, gracias por invitarme para poder poner el punto de vista al sector que ha sido tan perjudicado por este tipo de políticas.
Navega amb el Far. Avui cuinem amb
Beatriz Rajadell. Avui la nostra cuinera ens porta un plat amb un gust diferent que diu ella. Diu, és perfecte per quan tenim convidats i hem de deixar el plat fet amb temps per allò de que els puguem atendre bé i els puguin ser atesos a casa nostra. Diu que, a més, és molt bo. Voleu saber quin és? Escoltem-lo.
Hola, molt bona tarda. Mira, avui anem a fer una recepta de cuina que és molt, molt fàcil de fer i resulta ser molt, molt bona. La pots fer pel matí i deixar-te-la feta si tens algun compromís, si tens alguna sortida o que sigui, i després per a migdia queda espectacular. Claro, sempre que t'agradiguen los gustos una miqueta raros, però surt superbona. Són costelles de porc agridolces. En primer lloc, vos diré els ingredients que necessiteu. Necessiteu vi, dona igual que sigui blanc com que sigui negre. Soja líquida, la soja us recomano que sigui la Kikkoman. Per a mi és una de les millors. Vinagre, jo vinagre de Massana. No és tan fort i queda bastant bé. Sucre i aigua. I les costelles, claro. Com no? Si ens deixem les costelles ja no podem fer el plat. Bueno, les costelles les hauríem de tallar, li hauríem de dir a la carnisseria que les tallés per palets, no tipo churrasco, sinó a tires, i després pues, de cada tira que fes uns 4 o 5 dits, no ho sé, allò depèn de la llargada del palet, de l'os de la costella. Comencem. Sofregint les costelles, salades en sal i pebre. Ben sofregidetes, però no cremades, sinó marcades. I després passem a fer lo que li diríem pues, la salsa. En un bol li posem una part de vi, dos parts de la soja, tres parts de vinagre, quatre parts de sucre i cinc d'aigua. Depèn la quantitat de les costelles que fases, pues, pots agafar pues, un gotet d'estos de carajillo O si sou molta gent i hi ha molts de quilos, doncs un altre got més gros o una altra mida més grossa. Però sempre la mateixa mida per a tots els ingredients que poséssiu. Les costelles han de quedar cobertes. I després, un foc no molt fort, tapades i xup-xup. Hasta que elles se queden, veureu que es queden fosquetes. Se queda, la costella es queda fosqueta, però notareu que el pal surt en seguida. Es queda el palet de l'os superllimpio. No ho sé, és... a mi m'agraden bastant. Proveu-ho i animeu-vos a fer-les, ja ho veureu com són molt fàcils i us poden traure d'algun apuret.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans d'acabar el programa volem saber a quin preu s'ha venut el peix avui. Per això marxem a una de les cofradies que hi ha al nostre país, en concret a quina, Ivan?
Doncs comencem setmana i ho fem baixant cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Allà ens espera, com cada setmana, el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I una miqueta en la mateixa línia que les darreres setmanes, tempestes que us impedeixen pescar amb normalitat, podríem dir.
Sí, efectivament. Sobretot, i una vegada més, no és per ser pesats, però és el que hi ha, el sector d'encerclament és el que més desfavorit es veu.
Escolta, ja fa tres setmanes que parlem de tempestes, de pesca irregular. Què està passant aquest mes?
Doncs pues, això, exactament això. Sembla ser que cada nit, o moltes nits, se les dona per passar la clàssica tormenta o el temps molt insegur o entrada de vent, de manera que avui mateix, dilluns, han sortit només a provar tres barques i una ha tornat amb 27 caixes de sardina. És tot el que hi ha hagut avui a la nostra llotja. 27 caixetes de sardina.
Clar, estem parlant de molt poc peix, molt poca quantitat de peix. Aleshores, no sé això com si vosaltres ja esteu estudiant alternatives per poder solucionar aquestes setmanes i en general el mes de setembre.
Alternatives no n'hi ha. Si surten o no poden sortir, sincerament, ara per ara, no sé, per descobrir, no sé si queda alguna cosa, però el pitjor és per ells. Vull dir, no poden sortir, o si surten no troben les condicions adequades. I la setmana passada, tot i ser molt, molt, molt fluixa, van haver-hi 1.000 caixetes de seitó i 150 de sardina, però estem parlant de 1.200 caixes en tota una setmana, és molt poc peix.
Per tant, només queda esperar que millori una mica el temps. Parlàvem de peix blau, molt fluix. En canvi, sí que podem parlar una miqueta de la millora del moll, també de la gamba. Aquí, notícies positives, eh?
Sí, el sector d'arrossegament és allò que dèiem, no? Uh-huh. És com si estigués fet expressament. També tenen algun dia que hi ha una mica de mal temps, però treballen amb força normalitat. Força normalitat. I la prova està en que la gamba mateix, que l'altres setmanes pues era, també estava molt fluix perquè tenien una mica de mal temps, aquesta setmana, sense ser cap miracle, ni molt menys, però ha millorat bastant. Hem passat de 300 i pico de quilos en una setmana a 8 a vora 900. No és cap espectacular, però bueno, es nota.
Josep, i pel que fa al preu, fa una setmana recordo que parlàvem de poc peix i també el preu doncs no era massa bo. Ara no sé si tot i això el preu ha millorat també.
Bé, en general podríem dir que el preu ha millorat. Potser excepció feta del moll, que és el peix de temporada que se n'agafa, podríem dir, molt, moltíssim, perquè estem parlant de 6.000 i pocs quilos cada setmana, no? Llavors, bé, aquest es manté en la seva banda baixa. Però, clar, automàticament, com que de la resta d'espècies més, que són les que acostumem a comprar més, n'hi ha menys, doncs, lògicament, aguanten més bé el preu o inclús poden pujar una mica. Però és sempre per la falta de quantitat, eh?
Més o menys a quin preu aniria el moll? A quin preu s'està venent?
El moll, bé, podríem posar amb dos mides. Una seria una mica més gros, l'altra seria una mica més mitjà, i es mou entre 3 i 4 euros al quilo, depenent una miqueta de la mida.
Per tant, força bé, 3-4 euros el quilo està molt bé.
A base de quilos. No és un preu molt bo ni molt menys, però a base de quilos pues s'aguanta.
Josep, no sé si ara el mes de setembre és temporada d'alguna espècie en concret, perquè recordo, fa uns mesos parlàvem i la sardina era el producte estrella. Ara que ha davallat la quantitat de la sardina, no sé si en podem parlar d'alguna altra.
Bé, el que seria el peix blau, no. Uh-huh. I la resta d'oficis, llavors, a part del moll, també tindria que ser època d'agafar-se algun calamar més, però ja fa 2-3 anys que el tema del calamar està força malament.
Sí que és veritat, que ja n'hem parlat en alguna ocasió, que el calamar semblava, no?, que es veuria cap a l'octubre, al novembre de l'any passat, i es va veure molt poc.
Sí, no, i continuem igual, Vull dir, aquesta setmana passada entre tothom se n'han agafat uns 200 quilos. 200 quilos de calamar és dir res. Vull dir, estic parlant d'anys enrere, perquè, esclar, els anys passen molt de pressa, però era una pesquera que el moll i el calamar, vull dir, les dues coses juntes, els que s'hi dediquen, al calamar és el que fa fer el calaix, perquè és una espècie que, encara que pugui baixar el preu, si hi ha molt, evidentment, sempre té un valor afegit i un consum molt elevat, i és un producte que al consumidor pues, ens agrada moltíssim.
I abans d'acabar, Josep, la previsió de la resta de la setmana, no hi ha pluja, sí una mica de núvol, per tant entenc que continuareu provant, de sortir a pescar.
Evidentment, el temps sembla que vulgui millorar una mica, però d'altra banda després també ha de voler deixar-se pescar, per entendre'ns, oi? Uh-huh. Això ja ho veurem. Uh-huh. Esperances n'hi ha, evidentment, pitjor, boi, no podem estar.
Doncs així estan les coses a Vilanova i la Geltrú, a la confraria de pescadors. Josep Egea, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i ho anirem seguint. Fins la propera.
A vosaltres, bona tarda.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs amb el preu del peix posem, com sempre, punt i final al programa. Nosaltres tornarem demà a les 4 de la tarda, disposats a tornar a parlar novament del món marítim i mariner. Ens acompanyeu? Espero que sí, des de la vostra ràdio local. Ha estat un plaer. Fins demà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Farem pas d'un únic cel. és el poble i no cap altre estandard i no combatre el seu terreny. No serà mai més l'obstacle, l'amenaça i la coacció. Fermament anem tancant les portes a la por. Renunciem a acomodar-nos a un futur de submissió. Fermament anem tancant les portes a la por.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.